TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Quan Neus Riera Balançat es va separar, als anys 60, ni tan sols existia el divorci. Va haver de passar per un tribunal eclesiàstic que només li va oferir una sortida, l'anul·lació, que digués que s'havia casat sense voler-ho de bon de veres. Per llavors ja tenia tres filles, ho va trobar deshonest i va sortir d'aquell tribunal més enfadada que quan hi havia entrat. Es va separar igualment i va ser un escàndol majúscul. I així tot, ella va posar-se a estudiar just després i, tot i que mai abans havia pensat en la universitat, acabaria fent de professora d'institut tota una vida. Casada amb el pintor belga Gilbert Herreyns, filla d'un botiguer de vila i sempre connectada al món de l'art i la cultura, tant tradicional com contemporània de la seva illa, Neus Riera, de Can Cabrit, va ser, sense voler, una pionera en molts aspectes. Avui coneixerem la seva vida. Estau escoltant d'aire i Betre Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a la casa de Neus Riera, que és on feim l'entrevista. Ella mateixa es presenta.
Em dic Neus Riera Balançat. Vaig néixer a Eivissa, a Vila, l'any 1948, el 23 de febrer, que després va ser un dia assenyalat per tots els espanyols. Els meus pares tenien un comerç, una botiga de queviures, i en el cap de Salamera, que de Eivissa, és a dir, la bifurcació de la carretera de Sant Antoni i la de Sant Josep, avui diríem de la Sant Antoni i la de l'aeroport, i mon pare també era majorista. Importava i exportava. Exportava males, garrobes, ous, gallines, coloms, totes aquestes coses que abans s'exportaven fora d'Eivissa, en su correu.
Com era sa botiga?
Una botiga ben gran. Ben gran, ben gran. I tenia, com totes les botigues de l'època, tenia una part de gra, se venia gra, a granel tot, se venia gra, se venia espècies, se venia farines, segons, oli, petroli, conserves, mantega, claus, perdenyes, calç, Banc d'Espanya, fideus, bacallà, és a dir, fins i tot més tard, ja quan era més grossa, se venia pa de Can Manyà, es feien bocata, i també hi havia un bar, un petit bar, sempre les botigues així més velles tenien un petit lloc d'un bar que venien la gent a veure, bueno, sobretot els pagesos que baixaven a vila, deixaven el carro per allí i després de comprar pues, feien un bobret. No, cafè no, era licor, perquè no, en aquell temps no hi havia màquines de caixes de cafè. No, era un bar, és a dir, no és el que avui en dia pensant que és un bar, no? Era un lloc, hi havia herbes, hi havia cassalla, hi havia conyac, hi havia anís, un parell de botelles així, però no... I cervesa, supos que quan ja se va tenir les neveres i tot això, hi havia cerveses, però vaja, el que menys importància jo diria que té és que hi hagués una part que era bar, però hi era. Me'n record, i quan temps enrere anava a una botiga de pescar amb divisa i veia tot això mesclat i veia una part d'una barra en un bar, deia, mira com a casa.
Els teus pares provenien tots dos d'Eivissa, de Vila?
Sí, sí, jo tinc tots els llinatges d'Eivissa. El meu pare, sí, tots eren de Vila, havien nascut a Vila tots. Els abuelos, potser havien nascut... Els abuelos, sí, l'abuela paterna havia nascut per Sant Josep, o l'abuelo patern, crec que a Vila ja, i l'abuela materna... Sé que la família ve de Santa Lletudis, però ella crec que havia nascut a Vila i el meu abuelo matern també havia nascut a Vila, ja. Eren gent de Vila.
I com era Vila quan eres petita?
Mira, ten en compte que després de casa, diguem, en el cap de Salamera on hi havia rellotge, que ara no és, que hi havia casa que ja... Era camp. era camp agrícola, eren finques pageses, que quan el meu abuelo va fer la baixada de Dalvila i va fer sa casa nostra, bueno, sa casa seva, li varen dir si no tindria por d'anar-se'n a viure tan lluny, perquè no hi havia res més. I tot el que s'ha construït, ha vingut d'Espanya, Isidor Macavic, la carretera Ignasi Guallis, el carrer Aragó, no existia. El carrer Aragó era un part de la finca agrícola plena de corrals i de pagesos i tot. Bueno, tot això, tot l'eixample divisa l'he vist créixer. I clar, ja com som una dona d'edat, per mi dins vila, o sigui, a part centre divisa, és cap a dins vila. Jo m'enviava allò de petita, vés dins vila a comprar, no? La part, diguem, més antiga. La part de l'eixample m'ha costat molt conèixer-lo, molt, molt, perquè per jo no se centra. I avui en dia es centra a la part nova i per jo es centra a un eixample que encara no m'he fet.
Has fet que fossis filla d'un botiguer marcava una distinció social, no?
Vaig néixer dins la burgesia eivissenca.
De la poca burgesia que hi havia.
De la poquíssima.
Perquè què hi havia de burgesia?
Però n'hi havia. Tots els senyors de Dalvila, el Llobats, el Vellen Gómez, bueno, és que ara no me'n recordaré tots els noms, però després hi havia molts de botiguers i gent que havia fet sol els seus avantpassats, i que era la burgesia, hi havia les matutes. És a dir, a l'entorn de Salamera, de Barà de Rei, diríem, avui en dia, hi havia una burgesia que tots anaven a bussos. En el centre, en el círculo, en el círculo eivissenc, com de ser el círculo mallorquí, era el círculo eivissenc, el que seria la societat dels burgesos i els militars. Tampoc hi ha que oblidar que era una època de morts de militars i els militars també estaven tots els bussos. I després hi havia una altra societat, una altra associació, que era el Club Nàutic, on hi havia la gent, diguem, una, tota mena de gent, la gent més de la mà, diguem. Els pagesos eren els que vivien fora de vila i sí que hi havia una distinció entre els pagesos i la gent de vila. De fet, fins al segle XVII i XVIII i XIX hi havia bastantes baralles, per això hi havia els murs que separaven vila de les atacs, diguem, entre cometes, dels pagesos, perquè hi havia bastant d'afrontaments. I després, clar, hi havia la part de la penya, que era on hi havia tots els pescadors i la gent més humil que baixava del camp i que no tenia i que vivia a vegades en cases, però que dins de casa hi havia una cova que també servia d'habitació. I després a la vila hi havia la part, diguem, més alta, més de senyor, i la part d'esportar nou era gent més humil.
Tot això ho has viscut directament?
Sí, en part perquè ho he viscut directament.
O ja eren els darrers vestigis d'aquesta estratificació?
Jo suposo que eren els darrers vestigis, però amb 78 anys que tenc, si mateix. Ho he vist, jo, per exemple, de vora de l'església d'Hospitalet, que avui està desacralitzada, hi havia un pastor que tenia un ramat d'ovelles i cada dia baixava per portar el nou en su ramat d'ovelles, que el duia a pasturar. Pues, el que avui és l'eixample de vila. I això ho he vist fins als 10 o 12 anys, o això he vist aquest senyor que baixava en su ramat d'ovelles. I ho he vist. Era una realitat, era un home que vivia a la part d'Esportant Nou. I després, en el carrer Aragó, el que avui és la nostra, i tot el carrer Aragó, al principi, allí hi havia corrals, i la gent pobre, diguem, bueno, més humil, de Dalvila, que és la gent d'Esportant Nou, allí tenia petits corrals que tenien porcs, ovelles, però quasi tots sempre tenien porcs, i jo me'n recordo veure-los baixar en su baldet després de dinar, amb totes les sòpries i un pot de segó per dar-los en els animals. I això era la vida de vila abans. I això ho he viscut. No, i també he viscut pues, que tothom tenia a sort, sobretot prop de Nadal, tenia o un petit galliner en el balcó o en el terrat per tenir l'animal per matar per Nadal. I a casa també se venien per Nadal, se posava, teníem dos corrals molt grossos i estaven plens galls, gallines, endiots, conills, coloms i bueno, tot animals que abans venien vius, és que no hi havia. No hi havia, quan van començar a arribar a Eivissa els primers pollastres de càmera, que llavors que se deien així, de càmera, va ser com una novetat increïble.
Costa recordar-ho, però abans la gent comprava l'animal viu, sí, i el matava a casa seva.
Exactament.
Quan se'l volia menjar.
Sí.
Tant una botiga, devia passar tothom per allà.
Sí.
Devia ser també una talaia des de la qual, com que veies un poc la societat...
Sí, bé, jo, sí, jo, el que me... jo llavors era molt jove perquè, bueno, mon pare va vendre... Jo quan em vaig casar als 20 anys encara tenien la botiga, eh? Però sí, veia tothom, coneixia tothom, de fet venien tots els pagesos que baixaven a Vila i compraven i duien perquè, a vendre pues, sobrassada, formatges i també duien les garrobes, els sacs de garrobes i tot això. Després també hi havia la gent de Vila que venia a comprar, els fills militars i els assistents dels militars que venien a comprar. Saps què és aquesta figura de l'assistència, no? I després també els primers estrangers passaven per casa a comprar. És a dir que, en certa manera, sí que era un puc de referència i de societat que anava movent-se i que jo ho veia.
Com va ser la teva infància? Tenies germans? Fares una escola?
Jo som la gran, la major, i sí, tenia tres germans darrere jo, i anàvem a l'escola, fins als 8 anys vam anar a les monges, i a partir dels 8 anys vaig anar a preparatòria, amb Doña Emília, i en els 10 anys vaig ingressar a l'institut, que era el que es feia, vaig fer batxillerat, i bé, llavors continuarem els meus estudis. Va ser una infància completament lliure, perquè els carrers eren nostres. Quasi no hi havia cotxes, hi havia bicicletes, la gent anava a peu o en carro, alguna moto i cotxes comptats. Record que els meus cosins, el meu germà, ho posàvem al balcó a la nit d'estiu a mirar les estrelles i a comptar els cotxes que passaven, i de cotxes en devien passar 3, 4, i en canvi motos més, gutsis i totes aquestes... I bicicletes moltíssimes, però també poques, eh? I nosaltres jugàvem a cunyons, que deies valtros, vull dir mallorquins, a cunyons, nosaltres deien d'amagat, a mig de creuament de la carretera, allà en el cap de Salamera, apagàvem el llumet que hi havia darrere la caseta del consumer, apagàvem i jugàvem a Pontent allí, tots les fosques, i ningú ens deia res, i les carrers estaven sense faltar, érem els reis. Més reis.
Vos mesclàveu entre tots els nins de...
del barri, sí.
Del barri.
Sí. El que sempre també hi havia un antagonisme entre els boixos de Dalvila i els de baix. Hi havia com els d'un banda, els de Dalvila i els de la Marina, que érem nabos.
Vosaltres éreu de la Marina.
Sí.
I hi havia bregues o...?
Sí, però jo això no ho vaig veure tant. Ja, sí, això...
Supos que les nines no...
Les nines no, però jo tinc una amiga que és de Dalvila i sempre m'ho recorda, les bregues. Però en canvi jo això ho sabia, però eren més les nines, feien les bregues, eren apedrades.
I què tal l'escola, les monges?
És que les monges només hi vaig anar 8 anys, no... Bueno, eren religioses, ens ensenyaven, anàvem a costura, no anàvem a escola, anàvem a costura al matí, ens ensenyaven a escriure i a llegir, i a la tarda ens ensenyaven a brodar, i punt. El que més me va... Bueno, sí, ens feien religiós, catecisme, ens feien molts d'exàmens, catecisme el sabia de memòria, com tothom. I no anàvem a missa cada dia, això va ser molt més posterior. Fèiem novenes i aquestes coses. Però el que més record, perquè el que més record després és quan vaig anar a preparatòria amb Doña Emília, va ser una molt bona professora, també, deien que era una monja seglar, s'ha dit sempre, era molt religiosa, clar, i vull dir que la religiosa marcava en tota la nostra educació, però els fonaments que jo tinc de geografia, de gramàtica, de matemàtiques, i això, moltes voltes quan sempre recorreix en els ensenyaments de Doña Emília. Me van quedar ben marcats, és a dir, va ser una bona professora.
Com va ser després la teva formació posterior?
Després vaig fer batxillerat, Després em vaig casar als 20 anys, va ser un desastre de matrimoni. I en els 23 crec que vaig tornar a l'institut. Havia fet primer fins a preu, el que no havia fet és la selectivitat, i després quan va canviar COU em vaig apuntar a l'institut, tenia dues nines, i vaig fer el primer COU que es va fer a l'institut, i després me'n vaig anar... Vaig fer la carrera de Filosofia i Lletres a Palma, entre primer en l'Ullà i després a Som Malferit. Vaig llicenciar en Filologia, bueno, sí, en Filologia, jo no sé com se deia llavors, Filologia Hispànica, perquè, clar, estic parlant que de català, estic parlant d'una altra època.
Sí.
Encara que en els nostres cursos sí que cada vegada, ja a partir de quart i cinquè de la universitat, vàrem començar a demanar alguna assignatura en català. I sí, en teníem dos o tres en català cada volta. I després, quan vàrem acabar, clar, que nosaltres teníem unes assignatures en català, en seguida ens vàrem cridar per fer classes de català, perquè ja havíem fet. De totes maneres, jo vaig començar a fer feina a l'escola normal, allà a l'escola de magisteri, però després, per el meu divorç, separació del meu ex, del meu home, vaig tornar a Eivissa i vaig deixar a la universitat.
No sé si em vols parlar molt, però a mi m'interessaria parlar-ne per l'època que era, que és aquest matrimoni jove i separació. No era gens habitual.
No, de fet, va ser tot una... A Eivissa va ser un escàndol, perquè eren, jo crec que, si no vaig ser la primera, vaig ser la segona que vaig separar a Eivissa, i no ho entenien ni a Mallorca ni a Eivissa, el meu primer home és mallorquí. I clar, que una dona volgués separar-se era... Va ser bastant escandalós, total, total. Va ser dejectada, que diuen, que dius altres. Dejectada per tothom, per mallorquins i per eivissencs. De fet, hi ha amics que no m'han saludat més, m'és igual, eh? No érem realment amics. I la meva família va ser dur.
Per una banda, et vas casar relativament jove per l'època.
No, per l'època em vaig casar normal.
Era normal que es casés als 20 anys.
Sí, i abans, i també te podies casar als 18 i als 17. En els 20 anys era lo normal, a l'època. És a dir, que relativament jove no, era lo normal. Ara avui seria joveníssim.
Sí, avui ets una nina.
Sí, però llavors no, llavors era normal casar-se als 21, 18, 19, 21, 20... Era lo normal.
Més escandalós d'hagués ser que no només et separessis, sinó que a més tornessis a estudiar.
Sí, però és que jo quan vaig començar a estudiar, vaig tornar a agafar llibres, que era tan infeliç, i el meu matrimoni feia aigües per tot, va ser un escàndol el meu matrimoni. Bueno, això sí que no ho vull contar perquè per respecte a les meves filles. Però, bueno, els de casa volien que estaven d'acord que me separés, però em volien posar una boutique. Però jo no volia una boutique, a mi m'havia agradat sempre estudiar, i posar-me una boutique als meus pares representava que tornava a dependre dels meus pares. I jo no volia dependre dels meus pares, jo volia ser lliure, no dependre de ningú. I llavors vaig tornar a agafar llibres, i a set, la meva taula de salvació. De fet, vaig aprovar entre juny i setembre, evidentment, perquè tenia tres nines ja, vaig aprovar en 5 anys que eren els estudis, vaig aprovar cada any, i després vaig trobar en seguida feina, a magisteri.
Tota una prosa, tota la setmana.
Bueno, va ser...
Com ho vares fer?
Pues, mira, sense sortida, vull dir, anava a la facultat, estudiava a les nits, no sortia ni al cine, ni a la perruqueria, ni a passejar. Estava dedicada a criar, a educar i a criar les criatures i a estudiar. I llevar-me hores de son, no mirar la tele. Encara no la miro. I bé, tenia alguna jornalera que venia a ajudar-me. I quan érem molt petites vaig tenir alguna nyinyera per casa, però el meu home realment no me va ajudar gens ni mica. Que era també el que es duia, vull dir, no... No res extraordinari.
Cap sorpresa aquí.
Cap sorpresa. I clar, va ser, era difícil, però bé, ben... per això ho feia entre juny i setembre. No m'ho podia treure tot en juny. Perquè la nina pareix que tenien com un sexte sentit. La nit que deia, avui a la nit sortiria, repassaré per l'examen de demà, que a la nit una tenia febre, l'altra problema. Però bé, me n'he sortit i estic content d'haver-me sortit i penso que qualsevol persona que vulgui fer, sincerament, pot tornar a agafar llibres, pot fer, encara que estigui casada, encara que sigui dona, encara que ho hagi deixat, pot tornar a agafar llibres i seguir endavant, si ho no vol de veritat.
Era Neus Riera Balançat, professora jubilada, escriptora i sense haver cercat mai, pionera. En uns segons continuem en la seva història, abans, però, fem una breu pausa.
Tres ràdios, Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veien les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sacualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot, això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història de Neus Riera Balançat, professora eivissenca jubilada, escriptora i una persona sempre connectada i vinculada al món de l'art i la cultura de la seva illa. També una pionera contra voluntat, una de les primeres dones que es varen separar a les illes, tot un escàndol llavors. I això que a Eivissa la presència dels primers peluts i d'estrangers començava a ampliar les mires de la societat. En tot cas, aquí és on la doble moral mostrava la potata.
Supos que passava com a Mallorca, que una cosa és que ho fessin les estrangeres i l'altra cosa és que ho fes una eivissenca.
Exactament, exactament. Els estrangers podien fer el que volien, que volguessin, els eivissencs no. Però jo vaig tenir la sort que des de molt petita estava acostumada a veure molts d'estrangers i per casa venien, com t'he dit abans, i havien set amics i tenia tios que freqüentaven molt a ells. I els havia vist, es veia com a d'això. I després també quan vaig fer COU vaig tenir la sort de que van venir tota una sèrie de professors joves a Eivissa, que era la Eivissa dels hippies, que van venir a Eivissa com Eduard Mira, en Llano Lozano, en Pasqual, el germà Parcerisses, en Josep Maria Sala Vall d'Aura, poeta, bueno, tots ells intel·lectuals i tal, que també, clar, jo era més major que els altres alumnes i llavors me'n vaig fer amigues de tot i tots ells també van influir en que jo vés el món d'una altra manera i sobretot quan una persona és molt infeliç té ganes d'acabar de sortir d'aquesta història i no hi havia, tenint en compte que no hi havia divorci. No hi, només hi havia la separació eclesiàstica en aquella època i vaig passar per el tribunal eclesiàstic i em varen oferir si me volia anul·lar els matrimonis capellans. I vaig dir, però com? vol que anul·lar el meu matrimoni si jo tinc tres filles. Sí, però vostè pot al·legar que la van obligar i tal. I em va parecer tan hipòcrita que vaig dir que no. Per convencer-me.
Havia estat terrible el procés, per ses dones.
Sí, la veritat és que... Menys mal que ja m'han oblidat.
Sí, i ja ara tampoc vull...
No, que ja m'han oblidat i... I, bueno, la gent de la meva generació van obrir un camí. I altres, almenys jo ho he aprofitat. Bé, heu tingut la sort de no tenir que lluitar per aquestes coses tan fonamentals que són avui en dia.
Te volia demanar un poc per què vares fer quan vares tornar a Eivissa, en què et vares posar.
Ah, doncs ser professora. Sempre he estat professora. Vaig donar classes, primer de tot, formació professional, però una incipient formació professional, crec que era el segon any que funcionava, que en el castell. En el castell allà del Vila, el que avui en dia separador, havia estat formació professional. En Joan Marí Tur, en Botja, em va contractar, era el director, com a professora de llengua i literatura, castellana i catalana. Ell va començar, ell, en el seu esperit, Eivissenc, va començar a donar, varen començar a l'escola de formació a donar català quan encara no havia ni l'Estatut d'Autonomia ni res. Això era l'any 78, 79 o 70. És curt, jo parlo per curs.
Clar, estem parlant dels pioners de l'ensenyament en català.
Sí.
No va ser fàcil.
No va ser fàcil. Mai ha estat fàcil. Després de formació del Vila, del Castell, van passar el que és avui en dia a Sisidorm Cabic. Després vaig passar a l'Institut de Blanca Dona, a Santa Maria, bueno, sempre professora de batxillerat. I de català, i de teatre, que sempre, també molts d'anys, de català, ser professora de català és com ser un apòstol i anar fent, predicant els deixebles. Però no és la millor assignatura que un pot tenir. T'ho has de creure molt, perquè la gent, els pares, estan molt en contra. Estaven llavonses, perquè eren els primers temps que andaven, per tant, hi havia una oposició bastant aferrissada, i no crec que hagi canviat, malauradament. Va haver uns anys que va ser més fàcil, eh? Alguns anys ja després, quan jo vaig acabar de fer feina, cap als anys final de... No sé quin any va... Des 2000 i tal, va ser com més fàcil de classes de català, la cosa estava més normalitzada. És que també xocaven els eivissencs. És que jo me trobava...
L'idea aquesta de que no serveix per res.
Exacte. Jo trobava pares que potser es trobava prenent una copa a un bar a la nit, perquè havia clar, molt petit i m'ho trobaven tots per tot, o en aquella època era molt petit. Me deien, ai, el meu fill ha tingut de repetir, o el meu fill ha tingut d'enviar a Madrid, per la culpa del català. Jo deia, com per la culpa del català? Quantes assignatures ha sorpès? Tres. Quines? Matemàtiques, llengua o física i català. I dic, no, per culpa del català, també n'hi ha dos més. Però sempre tot era per culpa del català. Si un deixa els estudis, és per culpa del català. Per cert, mira, l'altre dia, una persona immigrant de Colòmbia, no sap que jo que he estat professora de català, em va dir, es que mi hijo ha dejado los estudios porque, claro, el catalán... I això va ser abans de Nadal, eh? És que encara estem, claro, el catalán, clar, el català... És que, en fi, jo ho defens sempre el català i ho defensaré sempre i penso que ho hem de fer, però també som molt pessimista en el futur de la nostra llengua.
Per tant, gràcies, jo també. La recuperació del català com a llengua vehicular va anar un poc de la mà de la recuperació d'expressions culturals. Hi havia que es va i pagès estava privat, no se podia ballar les fonts. I va haver com a un ressorgiment en què es mesclava la recuperació del folclore tradicional, certa incipient consciència ecològica, i com que estava interconnectat tot. No sé si ho vares viure així, tu també.
Sí, vaig viure, clar, era un renaixement, un de tornar, un renaixement de la identitat, de la nostra identitat. I la nostra identitat passava per les maneres tradicionals, per l'ecologia, per la defensa del camp i de la mà, també. I de buscar les nostres arrels. Jo vaig viure així i, de fet, vam estar... Nosaltres, quan volien ampliar esport d'Eivissa, varen crear una coordinadora, jo vaig ser un parell d'anys, la portaveu contra l'ampliació d'esport d'Eivissa. Varen lluitar durant 2 o 3 anys, crec que 2 exactament, la plataforma, i varen dur molta gent de fora de fer estudis que no s'havia d'ampliar esport. Varen fer manifestacions, varen fer coses, i finalment... els polítics d'aspecte, que hi eren tots, ens varen fallar després d'haver anat a parlar amb tots, i tenim l'ampliació d'esport i tenim 4 o 3 transatlàntics a la vegada, tenim la mà bruta, tenim de tot, i no ten i per això els turistes i els de la gent de la Marina, diguem, la Marina per dir, que pensaven que guanyaríem molts de sous perquè vendrien els turistes dels transatlàntics, resulta que no deixen ni enduro. Total, ara tenim els transatlàntics, tenim l'ampliació d'esport i seguir. Tenim quantitat de gent que no es pot circular i crec que i res més, tenim tota la part negativa del turisme, però no tenim la positiva.
Has tingut, a part, molta relació amb el món de la cultura i l'intel·lectualisme de les Pitiuses, que això suposo que també el teu segon home.
Sí, sí, fan part de la... entre cometes, de la intel·lectualitat d'Eivissa, també de la cultura i de la pintura per meu home, en Gilbert Terrains, i perquè m'interessa. M'interessa, m'ha interessat sempre la cultura, no sé per què, bueno, això sí que neix, vull dir, no s'ho fa. Quan anàvem a l'institut del Vila, fins als 14 anys, per anar a l'institut del Vila, o sigui, del 8 als 14 anys, anàvem cada dia del Vila, jo no, avui en dia a l'Ajuntament, allí és l'Institut de Santa Maria. I quan sortíem, doncs, anàvem a córrer del Vila, i hi havia el Corsario, hi havia Ivan Espensa, i sempre anava a totes les exposicions. I en el 64, quan hi va haver la primera Bienal d'Eivissa, també hi era jo. I, bueno, tenc un padrí, el meu padrí jove era pintor. Vull dir que alguna cosa ha influït. I no sé, sempre m'ha interessat el món de la pintura i el món de la cultura, de la literatura, la poesia. Som una bona lectora. He escrit un llibre i bastant d'articles. I bé, i m'interessa. I penso que hem de cercar sempre els nostres arrels per poder tirar endavant.
Sempre hi ha hagut com a grans intel·lectuals a Eivissa. Vull dir, a vegades la condescendència mallorquina fa que no vos tinguem molt en compte.
Podem parlar.
Vinga, va.
Podem parlar d'això.
Parlem-ne, a vegades molt mirant molt la guixa, però des de la perifèria, de fet jo sempre he pensat que les coses interessants realment són xuclades pel centre, però comencen a la perifèria sempre, perquè a la perifèria hi ha com una mirada un poc diferent, i en el vostre cas sempre hi ha hagut grans poetes, grans pintors...
És que, per exemple, si comencem pels pintors, el moviment de 59 són grans pintors d'Eivissa, el moviment de pintura contemporània va néixer a Eivissa, el primer museu que hi ha a la península d'art contemporània és Eivissa. Hi havia un moviment molt important de pintors i de galeristes, entre ells en Ivan Spencer i en Carl van der Bord. I això va fer que venguessin molts, molts pintors que vivien a Eivissa i que, perquè era barat i perquè teníem una tranquil·litat i érem molt poder viure sense gaires problemes i la gent no s'hi ficava. Per un altre costat, la part, diguem, de poesia i d'escriptors tenim tenim en Villan Gómez, que és el nostre referent, Maria Villan Gómez, però més d'en Villan Gómez tenim en Toni Moreno, en Valero, Vicente Valero, en Jan Serra...
Vicente Valero, que jo ara mateix te diria que és dels millors escriptors en llengua castellana que
sí, que hi ha. En llengua castellana, però en llengua catalana tenim tot això que et dic. Tenim també com a gran professora i escriptora en Jano Lozano, que va influir... És a dir, l'arribada de dos professors a Eivissa, que eren Jano Lozano i en Pasqual García Molina, va canviar la joventut d'Eivissa. És a dir, hi ha un abans d'arribar que ves arribant aquests professors i un després. És a dir, la seva manera d'ensenyar mos va obrir el cap a tots, a veure la vida d'una altra manera, i va influir tot. I de molts de professors que són professors després d'haver passat a les mans d'en Llanos i d'en Pasqual, també hem intentat, perquè jo ja això ja ha passat, hem intentat ser uns professors com ells. És a dir, no ensenyar només la matèria, sinó ensenyar un poc més a pensar, a viure, a veure les coses i d'una altra manera, i això ha influït molt. I bé, d'escriptors, és que n'hi ha molts d'escriptors, d'Eivissa, que després te puguin agradar més o menys. Per exemple, en Toni Marí, que ara, Toni Marí Muñoz, que ara acaba de fa molt poc que s'ha mort, és un dels grans pensadors que tenim eivissencs, bueno, ha fet la seva vida a Barcelona, però és un dels grans filòsofs i literats que tenim a les illes o que tenim al cas eivissenc.
I tens la sensació que des de la centralitat de Mallorca se reconeix poc?
Aquesta... Mica.
Ni mica.
Mira que jo he viscut 10 anys a Mallorca, eh? Jo ho sé. Mica, gent ni mica. Els mallorquins, en tots els sentits, tant polític com físic, com econòmic, com cultural, només són ells. Només són ells, són, com tu dius, em miren la guixa i tots se siguen, no, no s'estim. I em fa molta gràcia perquè moltes vegades es diu els pintors de les Balears van, els pintors de les Balears van a la fira de tal. Mira la llista i tots són mallorquins. Ni un eivissenc, ni un de Menorca, ni a Formentera. Poetes, tots mallorquins. Tot. Tu vas a Palma i veus una ciutat fantàstica, perquè a mi m'agrada molt, meravellosa, que des que jo hi era, ara ha canviat moltíssim, m'han anat a més... Tots els seus es queden mallorquins, a Eivissa no arriba, arriba en busques, propina, i llavors està com està. I bé, és una reivindicació que tenim, recordo quan estudiava i després els professors que havien format, no sé si no, tu no te'n recordes, perquè és molt jove, quan havíem acabat la licenciatura, vam formar un grup que eren els penenes. Sempre quan deien les Balears, i llavors me'n miràvem allò i deien i les pitiuses. Les pitiuses. Però bé, no crec que hi arribem mai a reivindicar, però sí demanaria a la gent que té més consciència de que les Illes Balears som 5 illes ben diferents, que no pensin que només és una. I només vull dir una anècdota que em va passar l'altre dia. La meva filla major, pel dia de les Balears, era a Eivissa, viu a Mallorca, i em va dir, ai, mama, jo mai som pel dia de les Balears aquí a Eivissa, dic, m'agradaria veure el que participar i anar a veure els actes que hi ha. Dic, ara te'n llegiré. Diu, si no hi ha res, i dic, ah, art institucional i res més. I digueu, això passa. És el dia de les Balears, però és el dia de Palma, no de les altres illes petites.
I això que teniu un caràcter... Jo penso que hi ha com un caràcter molt idiosincràtic d'Eivissa i Formentera. Ja existia abans, vull dir, les expressions folklòriques eivissenques com el cant redoblat o el ball pagès són molt particulars i molt vostres. I després també penso que aquesta mescla de gent estrangera, influència, aquest tràfic de gent que sempre hi ha hagut per aquí, com que ha deixat moltes influències de fora, que sobretot a les arts plàstiques s'ha vist molt, no? Com aquesta barreja d'un contacte continu amb la modernitat que ha permès que vos nodríssiu d'influències que a altres llocs han estat més anys arribant.
Sí, és vera, mos hem nutrit i ha estat molt bé perquè tenim una part, diguem, molt contemporània i molt nova i que anem, som capdavanters, però tot és una part negativa, que aquesta part positiva és que hem anat endavant i que tenim una ment més oberta i tal. Però també tenim una part negativa que molta gent, o durant molt de temps, han cregut que tot el que ve de fora és millor. I llavors jo, quan vaig tornar a viure a Eivissa, els anys 79-80, vaig trobar una Eivissa completament venuda en els estrangers. Jo venia de... Bueno, vivia a Palma, però venia d'un entorn on se defensava la llengua, se defensava la terra mallorquina, se defensava les tradicions, era amiga i companyera d'en Biel Majoral i d'Antoni Artigas, ja saps, per tant, estava ben conscienciada, i vaig arribar a Eivissa i vaig trobar que tot el que jo havia deixat 10 anys abans ja s'havia venut en estrangers, ja s'havia perdut les cases pageses eivissenques, s'havien venut, la gent era més rica, però era més rica, tenia més sous els alumnes, duent un cotxe i més sous dins la butxaca que nosaltres, els professors, que potser anàvem amb un 4L o baixàvem amb un mobilet per poder anar a l'institut. En canvi, els alumnes duent uns descapotables i duent 500 pessetes dins la butxaca. I nosaltres anàvem comptant els sous. Clar, hi havia més sous, però la cultura no.
Clar, això ha arribat a un punt en què hi ha com una mena de personalitat doble d'Eivissa, que és que... Tinc la sensació que hi ha Eivissa i Eivissa, que és aquella altra cosa.
Sí.
Que és una marca internacional...
És que em fa molta ràbia. Em fa molta ràbia. Perdoneu-ho. Però és que aquest Eivissa... Hi ha arribat un moment que cada volta que tu... que me diuen, ai sí, perquè Eivissa, com que diuen, l'energia que està... Escolta, aquesta energia d'Eivissa, això és una cosa d'Eivissa, dels forasters que han vengut, no de la gent d'Eivissa. Jo no crec, Eivissa sí, tenim una llum preciosa i tenim una... i vivim molt bé, però aquesta, tot aquest concepte d'energia i de misticisme i tot això, ve des de fora. Des que han arribat de fora de l'illa i que l'han venut i que cada volta va més, que hi ha molta zoneria pel món, eh?
Aquí vius tranquil·la, però. I bé.
Sí, aquí vius tranquil·la i tinc una casa pagesa, per això me la vaig fer pagesa, perquè volia guardar les tradicions, però bueno, m'agradaria que fos més Eivissa. Però clar, no sé, jo tampoc tinc una alternativa, no crec que tingui remei. Malauradament, la societat de qualsevol lloc i les ciutats de qualsevol lloc van avançant, destruint, i no té aturall. No sé què se podria fer per revertir aquest malbaratament de tot.
Quan te vas jubilar i què has fet des de casa? Has estat jubilada i la darrera pregunta de totes. Has disfrutat de donar classes?
Vaig disfrutar molt de donar classes. Fins als... Sí, vaig disfrutar... Els darrers anys després em vaig canviar perquè és que vaig estar manat, tinc una neuromielitis òptica i me va... Els dos darrers anys vaig estar més dèbil, però bueno, vaig fer feina sempre, em va agradar molt i he disfrutat molt de ser professora. I tinc molts alumnes que me reconeixen pel carrer i per tot i me saluden amb molta estimació, per tant, penso que vaig ser una bona professora. I no he enyorat ni que tornar a fer classe, la veritat, perquè avui en dia hi ha molta paperassa i molta cuento que no serveix per res en els alumnes. I des de que vaig, he escrit un llibre, he participat a Ràdio Illa parlant de literatura, escric algun article, tradueix llibres, tradueix coses de francès en català, i estic activa, faig teatre.
Encara en fas?
Sí, ara com a actriu, però com a actriu super secundària, però sí, sí, faig teatre.
Que també hi ha hagut com una resistència del català en el teatre.
Bueno, aquí. No sé, jo sempre feia aquestes classes que feia a l'Institut de l'Optativa de Teatre, sempre l'he fet en català. I aquí hi ha molts de grups que fan en català. Això, és que hi ha molts de grups que es fan en català, també n'hi ha que en fan en castellà, però n'hi ha molts que es fan en català, no s'han d'obviar, n'hi ha molts. Jo pertany que en el grup de l'Institut d'Estudis i Vicent, com comprendràs, of course, i ho faig tot, jo ho faig tot en català. Bueno, ho faig tot, jo, vull dir, totes les meves manifestacions les faig en català.
No sé si m'equivoc, però també tinc la sensació que els divisants amb tots els cognoms, vos coneixeu més o manco els uns en els altres?
Sí, sobretot, sí, us coneixem, sobretot si pertanyem a una, entre cometes, classe cultural o no. També, però a vegades més que del nom del llinatge mos coneixem per mal nom.
Mal nom.
Perquè és que els llinatges es repeteixen constantment.
Sí, ho he notat.
Jo, la Tortours, de notes que es deien Antònia Tortour, o Catalina, en tenia una de Sant Josep, l'altra de Sant Eulari, i tot, i no eren ni família. I Joan i Marí Tours, i, bueno, el llenatge se repeteix. Per això encara els malnoms tenen una força, perquè si no tots ens donem igual i no sabem d'on venen.
I a tu t'hi diuen de Can Cabrit per sa botiga.
Sí.
Ser de Can Cabrit.
Sí.
Una darrera pregunta. Com eren de caràcter els teus pares?
Bueno, eren... Mon pare... La veritat és que... Com mon mare treballava a sa botiga, la mamà ja va ser una dona treballadora i mon pare també, mos deixaven amb bastanta llibertat, podien córrer per aquí i per allà, mentre varen ser bossos petits. Podia tenir qualsevol caprici que podia tenir. No varen ser gaire limitadors. No. Jo devia ser molt bona lota i molt bamba en aquella època. Però sí que quan vaig tenir nòvio, la mamà ja va començar a dir no vagis amb cotxe, no tornis nòvio tot sol. Veles nou aquí. Sí que en aquell moment varen posar unes limitacions. Sempre mon mare, mon pare, com tots els homes, passàvem de tot. El que hi havia. I bé, no tinc mal record. De més grossa, ja quan em vaig separar i després me vaig ajuntar amb en Gilbert i després em vaig casar. I tot això sí que els hi va costar, però vaig tenir una abuela, la materna, perquè l'altra ja s'havia mort, me pens, que va dir, ai Maria, li va dir a la mamà que es deia Maria, han d'acceptar el que es diu mos envia, jo vull conèixer la mistensat de Naneus. I van venir a veure-nos i a conèixer-nos. Tenen en compte que la meva abuela havia nascut en 1998, abans de la guerra i la postguerra. Ja tenia també una altra mentalitat, encara que fos una illa petita i mísera com era Eivissa en aquell moment. I la mamà, en canvi, el que volien és que dins de la postguerra franquista que jo vaig créixer, que no em destacàs, que fes el que tocava, anar a missa, comportar-te bé i tot, perquè si no t'assenyalaven. És a dir, els pares en aquell moment actuaven com ells pensaven que havia de fer, que era una societat molt repressiva, molt repressora, però no mai vaig sentir mai reprimida. Sempre vaig fer el que volia i, bueno, sí, mai me varen dir... Bon, per exemple, si sortia la nit, el papa me deia, torna pronta, vine pronta, però no me'n posaven els dos aquí, sinó vine pronta, fer bonda, o vine pronta, doncs jo venia pronta, no sé a quina hora tornava, si anava sopant els seus amics, però que pronta era molt flexible. Però bueno, si m'anava a un ball de la societat tan i que hi havia en aquell moment, trobava el papà, que també venia a ballar amb altres, i a fer seu quarga, perquè era molt ballador.
Era molt ballador?
Sí. Era molt divertit, li encantava sortir i pelotant, jo també me deixaven.
Hi havia moltes opcions de diversió en aquells temps a Vila?
No, no gaire. Si és diversió, hi havia la ball de bussos per Nadal, per tal. Després hi havia la societat Tànit, hi havia abans el grup Patín, hi havia el Mar Blau, hi havia... Sí, les primeres nit clubs o com d'això, a Sàmfora, a Subaia Negra, tot això. Ja ens daven una altra alternativa, però això ja va ser cap als anys 60, 66, 68. Això ja era més... Diguem, jo ja tenia de 8 i 20, a partir dels 18 anys ja hi havia, o de 7 anys. No, dels 18 anys hi havia ja altres coses que eren, no eren aquella cosa tan tradicional. Perquè nosaltres, clar, anàvem cap a la Marina, cap al Moll, tenien l'Oveja Negra, del Vila tenien l'Àfora, que era fantàstica, una discoteca petita, meravellosa, allí varen ballar els Beatles, varen ballar els Rolling Stones, varen... era com una altra classe de ball que no, que ja fugien de busos i de les formes clàssiques. I després hi havia esclai, hi havia els bars esclai, i dominó i tot això, ple d'estrangers, on se jugava els escats, on se jugava el backgammon, on passejaves per allí o t'anaves a prendre una copa i ja era diferent. I després hi havia la terra, hi havia l'Olas, és que tot això que nosaltres... si Vicenç tinguéssim accés a un altre món i només caminant un parell de passes, clar, ens va enriquir molt.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Neus Riera Balançat pel seu temps i amabilitat i a l'amic Manolo Olla pel contacte i la idea. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron, Mary Sanderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.